Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a Revolució 4.0. Fa uns dies sabíem la notícia. La Fundació Puigverd de Barcelona i l'Hospital Sant Roque de les Palmes de Gran Canària han impulsat el primer programa clínic de telecirurgia robòtica d'Europa, que permet, atenció, realitzar cirurgies des de la capital catalana a pacients d'urologia que es troben a més de 2.500 quilòmetres de distància. La tecnologia és màgia perquè el cirurgià Alberto Breda va operar des de Barcelona pacients que eren a les Canàries. En total s'han fet una desena d'operacions i realment és una notícia espectacular per la ciència, per la salut, que demostra que quan es diu que el món de la medicina viu una revolució tecnològica imparable és per notícies tan excel·lents i bones com aquesta. I avui, una entrevista que em fa molta il·lusió. El divulgador científic Dani Jiménez. Amb ell vaig treballar a un programa que segur que recordeu, el Club de TV3, fa molts anys, fa 15 anys. Ell feia ciència, jo era reportera. Ens retrobem d'aquí uns minuts. A més, també parlarem de medicina, de precisió amb el suport de la IA, una nova manera d'atendre els pacients. Escoltarem el decàleg del nostre Xerpa 4.0 sobre com la intel·ligència artificial, atenció, pot ser molt bona aliada per lligar. Sí, per lligar, també. Acabarem el programa parlant sobre la IA local que ha posat en marxa l'Ajuntament de Cunit, una iniciativa pionera que té un gran futur. Ja sabeu, els dissabtes ens trobareu sempre a l'API web de Catalunya Ràdio, els diumenges de 10 a 11 de la nit, quan no hi ha futbol, i ens preguntem com serà el món del futur. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Anys es va convertir en un personatge molt mediàtic, divulgar ciència i tecnologia a la televisió, ho ha fet molts anys i fa tota mena d'actes i els seus experiments l'han convertit en un referent. És Dani Jiménez, que a més continua fent ciència i estic molt contenta perquè avui ens presenta un nou llibre. A més, jo vaig treballar amb ell fa molts anys. Ara el saludem. Què tal? Com estàs?
Molt contenta
que siguis al Revolució.
Molt bé, contenta de veure't, Chantal. Feia anys que no ens veiem.
Feia uns quants anys, perquè vam gravar un Revolució TV3 junts.
Potser fa 3 anys o fa 4 anys a l'escola de la teva filla, si no m'equivoco.
Clar que sí. Escolta, sé que t'hem posat una cançó que t'agrada, oi?
Sí, els Skin. És aquestes coses que ara potser no s'entén, però jo recordo haver-la escoltat a la ràdio per primer cop i buscar-la a la ràdio. I aleshores em vaig comprar el CD, el Hobbs & Fears, el posava moltíssimes vegades i després em va acompanyar, vaig viatjar quan estava al Cosmo Caixa a Gènova, després vaig viatjar a Xangai, i vaig a diversos llocs i aquestes cançons sempre m'han acompanyat molt.
Molt bé. Jo recordo que tu i jo fins i tot vam fer molts experiments junts en algunes connexions,
sí,
amb el club.
Sí, això t'ho dir, tu voltaves.
Vam treballar amb l'Alberto, m'expliquem el programa, no? El Club de TV3, que jo crec que molts oients se'n recorden. Quin bon temps, fa 16 anys això,
sí,
Dani.
Sí, allò va ser 2005, 2006, 2007, 2008, aleshores jo estava a plató, però de tant en tant voltava, tu sí que eres reportera, jo venia, fèiem experiments aquí i allà, jo sempre esgarrapava, mossegava, deixaves una mica esgarrapar, era divertit.
Sí, sí, com passa el temps, eh? 16 anys i encara som aquí. De seguida parlem de tu i de moltes coses, però abans, ens visita, perquè ha vingut també a parlar del seu llibre, clar que sí, el Dani.
Jo no faré un Paco Umbral, allò, he venit a parlar de mi llibre, però hem fet un llibre, sí, ho he fet un llibre.
Llibre, Univers Rebel. Què diu, de què parla? parla aquest llibre, un assaig divulgatiu que convida el lector a parlar de la física quàntica? Explica'm.
Mira, la física quàntica és la física de les coses petites, és a dir, des del xip, des de l'ordinador fins a la memòria no existiria sense la quàntica. Després, doncs, des de les radiografies a les tomografies o les ressonàncies magnètiques. La quàntica està tot arreu. Però a mi m'agrada explicar que la física quàntica és la revolució cultural, la revolució del coneixement més profunda de la història de la humanitat. I afegeixo una frase provocadora que és: totes les persones haurien de saber una mica de quàntica, o tots els humans haurien de saber una mica de quàntica per convertir-nos en persones. Perquè és l'essència de la ciència, la quàntica, que, com et dic, explica el món o com funcionen les coses més petites, els electrons, els protons, els neutrons, els fotons, aquestes coses.
Molt bé, parles de ciència, parles d'intel·ligència artificial en aquest llibre?
En el llibre no parlo de l'intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial no existiria sense la quàntica. Per tant, en certa manera, és un fill de la quàntica, sí.
Molt bé. Per tant, dir la paraula quàntica fa venir a vegades calfreds a molta gent. Si li haguessis explicar al meu fill o la teva filla la quàntica, aquesta gran revolució que ve, com li explicaries a un nen petit?
Mira, la majoria de nosaltres coneixem els científics típics, no? Einstein, sí, però Newton, Galileu, Curie, Copèrnic. I la física que ens van ensenyar és una física molt lligada als planetes, a les pilotes que es golpegen. A principis del segle XX, al 1900, recollim moltes coses que durant el segle XIX no funcionaven del tot bé. I aquestes coses que no funcionaven del tot bé donaran lloc a una nova disciplina, que serà la física quàntica, que explica com és la llum. La llum no és una ona ni és una partícula. Són totes dues coses, o com funciona l'àtom, el model atòmic. Però el més increïble és que fa 100 anys, al 1925, uns joves Heisenberg, Born, Dirac, crearan una cosa nova que serà la mecànica quàntica, que ens dirà que l'univers és probabilístic, no és matemàtic i previsible, com ens havia ensenyat Newton, no? Una pilota golpeja una altra i la pilota surt, sinó és un univers ple de probabilitats, d'incerteses, i això encara avui ens fa explotar el cap, perquè la nostra experiència del dia a dia és que la poma cau de l'arbre i cau al terra, no? Doncs amb el món microscòpic, amb el món quàntic, les coses funcionen d'una altra manera, i aquesta és la proposta, endinsar-nos en un univers incert, quàntic.
Ara m'has de contestar molt ràpid aquestes preguntes, Dani, val? A veure, la quàntica permetrà fer viatges en el temps?
No ho sabem.
Els robots faran classes a les universitats?
No seran classes. Les classes demanen d'un component emocional.
Els humans viuran a mar?
Sí, segur.
Podrem curar totes les malalties?
N'apareixeran de noves, però les actuals sí.
Tindrem nanorobots dins el cos que ens curaran el que ens passi? Això ja passa,
sí,
també.
Sí, això anava a dir. Tu vas tenir el Samuel fa no massa, sí? I ho explicava.
Ho explica.
Sí.
Ens podrem teletransportar?
Persones no, informació sí, que és la base una mica de les comunicacions quàntiques.
Viurem 200 anys?
Mira, quan jo parlo amb els experts d'envelliment em diuen el límit humà està al voltant dels 140 anys. 140 anys segur. Per viure 200 anys haurem d'anar cap a una altra cosa, que ja no serem humans, serem transhumans, serem una cosa, diguéssim, més evolucionada.
Viatjarem a la velocitat de la llum algun dia?
Si viatgem a la velocitat de la llum, el temps s'aturarà, que té la seva cosa. Si podem anar tan ràpid, el temps ja no passarà.
Ai, calla, no passi. Mira, això. Podrem crear òrgans humans al laboratori?
Sí, de fet, en el laboratori sí. Es creen òrgans, es creen organoids, ells experimenten els científics amb una mena d'òrgan empatit en 3D per provar medicaments o per provar teràpies, i per tant, la resposta és que sí, tant.
Podrem modificar la llei de la gravetat i volar?
Ja volem, la pregunta potser és si la quàntica ens permetrà posar-nos en un forat negre. És el gran repte, és el gran desconegut. La gravitació quàntica és un dels reptes científics més oberts.
Sabrem què hi ha després de la mort sense necessitat de morir-se? Quina pregunta, eh?
Quina pregunta. Mira, jo sóc del parer que més sabem, no? És allò de l'horitzó, més t'apropes a l'horitzó i més s'allunya. Doncs sabrem més coses, però en voldrem saber més. La resposta és que no.
Surto al carrer sota la llum de bombetes celestes i sóc com tu, ciutat del desig, ciutat de la memòria. Blanca de dia, blanca de dia, però de nit...
Dani, a veure, què et fa pensar aquesta cançó?
Això em fa pensar les hores i hores que vaig pensar escoltant-la en bucle, la banda sonora o l'obra de Flor de nit. Flor de nit deu ser de l'any 92. Jo una miqueta abans havia anat a veure Maricel.
Vale.
La primera versió, no sé si tu vas anar-hi, Chantal.
Sí.
Em vaig quedar al·lucinat i aleshores de Goll de Gom, després de Maricel, va fer una obra molt ambiciosa que no va funcionar tan bé com Maricel, que era Flor de nit. Més o menys amb el mateix...
I et va agradar aquesta cançó?
M'agrada molt. Però sobretot m'agrada molt la idea de tenir una cançó, una música, una banda sonora per poder escriure sense perdre concentració. Aleshores, aquesta banda sonora potser l'he escoltat 600 vegades.
Ah, i tant, Déu-n'hi-do.
Sí.
També vas tenir una lesió al genoll que et va aturar i vas aprofitar per escriure aquest llibre.
Clar, tot això neix d'una idea que tenia de fa anys, però mai havia pogut aturar-me aquests mesos per poder escriure, i aleshores em vaig trencar la ròtula en 5 trossos, que va ser dramàtic, i aleshores vaig estar 3 mesos sense moure'm pràcticament de casa i com tenia els dits i la ment en funcionament, doncs vaig escriure o vaig iniciar a l'Univers Rebel.
Molt bé. I amb el Dani també vull parlar d'un tema que a vegades a tots ens passa coses difícils, avui parlàvem i tu et va passar a Girona, recordem, una activitat en públic infantil doncs, que va causar uns ferits però que no va haver-hi ningú greu i això també està superat, no? Dani,
sí,
ja ho ha superat.
Ho parlàvem abans, no? Quan una persona té un accident, una malaltia, hi ha una fase, diguéssim, de per què m'està passant això a mi, després hi ha una fase d'acceptació i després pues, una fase de superació, no? Aleshores, el temps al final és el gran aliat per poder superar aquests accidents, aquestes malalties que un té la seva vida, sí.
Molt bé. I el Dani ha tornat, ho celebrem amb projectes, amb total seguretat, no? Que, per tant, tornes a fer també experiments amb nens, amb nenes, amb seguretat absoluta,
sí.
I quins projectes explica'm tens en marxa,
mira,
perquè hi ha laboratoris...
Tinc una coseta molt bonica. Sota el camp del Barça, fa uns anys vaig comprar un petit edifici que anomeno un laboratori on fem experiments i fem moltes coses per nanos, però a mi m'agrada amb aquesta idea meva de fer que la ciència formi part de la cultura, de fet la ciència forma part de la cultura, i que els adults com tu, com jo, com la gent que ens escolta pugui gaudir d'una xerrada científica, pugui gaudir d'una obra de teatre amb la ciència com a protagonista, pugui gaudir d'un autor que hibrida la ciència amb l'art, doncs en aquest laboratori fem coses per nens, però també volem fer coses per adults, on la ciència, com et deia, s'hibridi de manera natural amb l'art, amb la cultura. Una cosa molt, molt deixant el coneixement i la cognitivitat de banda, no? Si tu vas a un museu i no en tens un quadre, a mi em passa, jo vaig a veure Les Menines, i jo no ho entenc tot, o veig un quadre de mirar i no ho entenc. Però amb la ciència passa que, si no ho entens, sembla que et frustris, no? Doncs deixa't de frustrar i gaudeix-la.
Escolta, tu què vas estudiar? La teva vocació de la ciència... Explica'm-la, què va estudiar el Dani Jiménez?
Jo vaig estudiar física.
Física?
Però a mi la vocació me la va donar la divulgació de la ciència. Jo vaig fer física perquè llegia l'Isaac Asimov. Jo vaig fer física perquè veia el Carl Sagan. Jo vaig fer física perquè anava al Museu de la Ciència, que encara no existia el Cosmocaixa, era l'antic Museu de la Ciència, i m'embadalia escoltant el Wagensberg.
I el teu referent, qui va ser? Wagensberg?
Aquests tres que t'he dit, Wagensberg, Asimov, Sagan, Neil deGrasse, aquests científics que divulgaven, o aquests divulgadors que feien ciència, una mica aquests personatges.
Perquè tu has despertat moltes vocacions científiques entre joves, no? Això et fa il·lusió,
mira,
no?, de la teva feina.
Ahir, justament, em vaig trobar una noia que em va ensenyar una foto seva de nen, de nena, i em va dir, jo ara sóc profe de ciències.
Per tu, gràcies a tu.
No m'ho va dir per mi, o si m'ho va dir no va anar tan així, però sí que és veritat. Tot i que al final la vocació és una cosa molt, molt personal, eh? No, la meva idea no és crear vocacions, la meva idea és fer de corretja de transmissió entre la recerca, entre el coneixement científic i els ciutadans. Això ens dediquem als divulgadors.
Dani Jiménez, avui et demano que em diguis els 5 invents o 5 avenços científics que han canviat el món.
Mira, te'n diré un, però te l'explicaré bé, d'acord?
Un només?
Un o
sí,
els que calgui, però deixa'm que t'expliqui una. A principis del segle XX, a Europa hi havia molta fam. La gent es moria de fam. Per què? Fonamentalment perquè el terra, el sol, el terra estava esgotat. Aleshores, de plantar blat, patates, any rere any, cada cop treia menys rendiment. Era el que s'anomenava desnitrificació. Per això hi havia el guano, per això hi havia els fems dels cavalls, per això es feia el guaret, però tot i així la terra no donava. Un científic alemany va sintetitzar l'amoníac, és a dir, l'amoníac que tu neteges amb amoníac, Chantal, o no?
Sí, jo em llegiu amb amoníac,
doncs,
amb el que faci falta,
l'amoníac,
perquè tot quedi ben net.
Que fonamentalment és una manera de captar nitrogen atmosfèric, el nitrogen està a l'aire, a l'atmosfera, però no el podem agafar, no, les plantes no el poden agafar. Doncs,
però m'has de dir un, eh?
Sí,
digues,
sí,
digues.
Fritz Haber inventa els adobs químics, i amb els adobs químics inventa la manera de poder crear adob de manera massiva i alimentar a mig planeta. Per tant, els adobs químics, el lleixiu, important que tu el deies. A mi m'agrada molt pensar en la bicicleta, que és el millor...
Però mitjà. També pensar que em diries el foc, no? La llum, el telèfon... Clar, també. Quan et pregunto els cinc invents, no? Jo dic, em dirà...
Però pensa que, per exemple, els adobs...
La roda... No et quedes amb aquest? Jo ara hauria triat aquests, Dani, no ho sé. Tu
també,
tries uns altres, a veure?
Però jo si et digués quin és l'invent que ha salvat més vida, segurament són els adobs nitrogenats, fixa't, és un desconegut. La roda, el foc, descobriments, també. Volar, que és meravellós. Però pensa...
La ràdio és un gran invent, home, més que la televisió. Un dia vaig estar en un exercici amb gent i es va fer aquesta votació i tothom va votar més per la ràdio com a gran invent que la televisió.
Home, la ràdio no passarà, la tele sí, però la ràdio no.
I la intel·ligència artificial? Per tu es tenia entre un dels més importants, també? Avenços científics?
Jo sóc molt fan de la intel·ligència artificial. No sé, encara és molt jove per poder saber si canviarà el món tal com el pensem, però sense cap mena de dubte està... amb la llista dels candidats de fer d'un dels invents més importants de la història i tant.
Per què és interessant per tu la intel·ligència artificial, em diries?
Mira, per un divulgador com jo, per cercar informació. És a dir, el faig servir per cercar informació. A mi em costa veure encara la intel·ligència artificial generant coneixement, que això és una altra cosa, no? La ciència es basa en crear coneixement nou. Per mi això encara és un repte difícil de superar, però sí que és veritat que per poder gestionar informació és brutal. La biotecnologia, que segurament és la disciplina de la ciència d'aquest segle, no seria possible sense moure una quantitat de dades enorme, i la intel·ligència artificial ens permet moure aquesta quantitat de dades enorme. Per tant, en aquesta línia, la IA fa en absolut...
Parlem moltíssim. Tu què fas servir? No sé si fas servir el ChatGPT, el Perplexity, el Claude, quan et parlo d'IA generativa. El Dani també, per fer invents o per parlar de ciència, l'utilitzes?
No tant. Jo sempre dic, ojalà puc servir per dir-li, fes-me un experiment de tal. No tant per això. Com et dic, la genero més com un metabuscador, no? Per buscar informació.
Per buscar informació, sí, no?
Sí, sí.
I quin utilitzes normalment?
Normalment el ChatGPT.
ChatGPT? Sí. Més que Claude o Perplexity o d'altres?
ChatGPT, DeepSeek i Claude. Seria el meu triumvirat d'intel·ligència artificial.
DeepSeek és el xinès, no? I per tant l'utilitzes, però sí que dona idees, no? De com explicaries a un nen petit la ciència, no? És que fins i tot, no? El ChatGPT et pot ajudar, no?
Sí,
a pensar
sí.
idees.
Clar, al final ells el que fan és buscar una informació i en el bon sentit hi ha molta informació de divulgació a la xarxa i per tant busca, t'ajuda i tant, sí, sí.
Molt bé. Hem d'anar acabant, Dani, titulars de la ciència. Jo crec que la intel·ligència artificial, no? Ens ajudarà també en temes de salut, no? Aquí ho hem explicat moltes vegades.
Molt.
Gràcies també a la IA. Viurem més anys, però també ens preocupa que alguns perills de la IA, no? També traurà moltes feines i moltes feines seran automatitzades per aquesta IA.
Sempre que hi ha hagut una nova tecnologia, hi ha hagut aquesta por. Va passar això quan va arribar l'electricitat, va passar això quan va haver la revolució industrial i les senyores van deixar de cosir a mà. Desapareixeran unes feines i n'apareixeran d'altres. El que és important és innovar. Que això, ja et dic, de moment la IA no ho fa i és molt difícil que ho faci. Juntar idees noves per crear una cosa que no existeix. I amb això Catalunya, Espanya i Europa ens hem de posar les piles.
Clar. Sobretot, avui volem recomanar oients del Revolució aquest llibre del Dani Jiménez, Univers Rebel, que per tant ens explica en aquest assaig divulgatiu que convida l'actor a parlar de la gran revolució de la física quàntica, que no ho fa amb un llenguatge hermètic, no? Sinó que ho fa amb un llenguatge fàcil i ens dona, doncs, idees tan desconcertants com l'entrellaçament quàntic o el famós gat de
Schrödinger
i posa rostre científic que han capgirat també la història. Per tant, també la teva passió, no? En aquest cas sobre la ciència està en aquest llibre. Algun projecte final, Dani, que em vulguis explicar per anar acabant?
Sí, jo des de fa molt de temps tinc una idea, que és fer un programa on un tema s'enfronti des de l'art i la ciència, la mort.
Dani Jiménez, m'alegro que estiguis bé, amb la mateixa energia de sempre, que això és molt important, l'actitud i l'energia, Dani.
Això sempre ho mantenim molt viu perquè és el motor de la vida, la il·lusió, l'emoció.
Passen els anys, no?
I no tants.
Home, Déu-n'hi-do, Dani, però... És molt important l'actitud, com afrontem les coses amb la nostra actitud, Dani.
Sí, absolutament d'acord.
Gràcies.
Gràcies a tu. Queda't així,
queda't aquí, amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu.
com serà la Catalunya del 2030?
Quédate aquí, quédate aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
L'Àgora Digital.
Fa uns dies, la directora de robòtica d'OpenAI va dimitir perquè creu que l'acord de la que fins ara era la seva companyia amb el Departament de Defensa dels Estats Units pot comportar dilemes ètics i ella no els vol assumir. Notícies com aquestes demostren que quan es parla que cal regular bé la intel·ligència artificial no és parlar per parlar, ens hi juguem molt. I avui volem parlar de medicina, de precisió i també d'intel·ligència artificial i ho farem amb el Manel Martorana, soci cap de tecnologia digital de NTT Data. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies, Chantal.
I també amb l'Anna Forment, directora de medicina de precisió de la mateixa empresa. A veure, d'entrada situem els oients conceptes. Anna, què és la medicina de precisió? Vol dir moltes bones notícies, no? Suposo.
Bueno, la medicina de precisió bàsicament és passar d'un paradigma on es diagnosticava i es tractava malaltia en base a una mitjana poblacional a fer una prestació sanitària centrada en les característiques individuals de les diferents persones. Està molt demostrat que la individualitat de, tant de la sintomatologia com de la reacció als tractaments i als medicaments té una base individual molt important i que, per tant, poder prestar una atenció personalitzada i de precisió és clau, sobretot en malalties complexes, tals com l'oncologia o les malalties neurodegeneratives o malalties rares, que és molt important tenir aquesta mirada individual.
Clar. Avui sabem que la genètica, l'entorn, l'estil de vida i els fàrmacs són molt importants també per curar-se d'una malaltia. Tot és important, però sobretot també. Llavors, Manel, aquesta medicina sense tecnologies com l'IA que coneixes perfectament o un processament de dades que n'hem parlat amb tu, és inviable, no? És a dir, que és molt important la tecnologia.
Sí, perquè justament ens permet fer el pas endavant que estava comentant l'Anna. No? Sense la capacitat de tractar tanta quantitat d'informació, és impossible fer aquesta personalització en els tractaments, en les formes en les que diagnostiquem. Bueno, jo anirem veient exemples.
Clar. Xerrada. En quines patologies, sobretot, Anna, té més sentit parlar d'aquesta medicina personalitzada i de precisió, em diries? Amb quines són? Amb quines malalties?
Mira, sobretot en les malalties complexes, tals com l'oncologia, quan estem parlant de càncer, hi ha tants càncers bàsicament com persones i, per tant, és molt important tenir aquesta visió individual. També amb cardiopaties, és molt important també malalties rares i malalties neurodegeneratives, però en general són totes aquelles patologies que la variabilitat individual és molt rellevant tant en el diagnòstic com en la reacció als tractaments.
Per tant, oncologia, com deies, cardiopaties, malalties rares, estem avançant moltíssim. L'altre dia també amb un càncer de mama veia que fins i tot estem avançant amb una vacuna. Ja també s'està intentant curar el càncer triple negatiu. Per tant, estem avançant i ara hem dibuixat el panorama mèdic del present i del futur. Ara volem entendre també com la medicina, no, de precisió serà clau, no? Em diríeu, els dos?
Doncs no, la medicina de precisió i amb l'aplicació de la IA veiem un canvi significatiu en totes les fases des del prediagnòstic, diguéssim, és a dir, ser capaços d'identificar persones que pel seu perfil genètic o pels seus antecedents és més probable que desenvolupin una certa patologia, a com es fa el diagnòstic efectiu, a com es poden dissenyar teràpies molt personalitzades i molt més efectives per tractar la malaltia que té el pacient. És a dir, en tot el procés, no? Des de que encara no ha aparegut la malaltia fins que s'acaba el tractament, la medicina de precisió és un canvi, com deia l'Anna, de paradigma en com la fem.
Clar. A més, per exemple, l'anàlisi genòmica permet identificar millor les malalties rares, no? Millorar classificació de malalties complexes, no? Anticipar, com ara deies, l'aparició de símptomes, Manel, i la IA ajuda a fer, no? A diagnosticar un tumor més ràpidament, a saber si aquest pronòstic de tumor que passarà, quin tractament específic, no? Se li ha de fer al tumor d'un càncer, no? Per exemple.
Sí, a veure, en medicina de precisió, un dels elements claus és tenir en compte la medicina genòmica, val? Tenir en compte el genoma de cada una de les persones, que ens permet tenir una informació molt precisa del genoma que ha provocat aquella malaltia. I és veritat que a mesura que va creixent el coneixement científic, tenim més informació i més coneixement de com la genètica influeix en el desenvolupament de determinades patologies. En aquest sentit, la medicina genòmica no només ens permetrà entendre millor una vegada una persona ha debutat amb una patologia, sinó també en prevenir-les. És a dir, quan tenim la seqüenciació del genoma d'una persona, ens permet tenir també una mirada de com fer prevenció per poder anticipar o prevenir l'aparició d'aquella patologia o endarrerir-la, perquè a vegades no és sempre possible impedir que desenvolupi la patologia, però sí que ens permet endarrerir-la i fer tractaments que siguin millors per la persona.
Hi ha un tema en salut que n'hem parlat. S'està sentint parlar també dels bessons virtuals humans. Val? Com expliquem això a l'oient que no es dedica al món TIC? És a dir, ens podries explicar breument de què estem parlant, perquè es tracta de crear, no?, un model digital d'una persona basat en algunes dades, no? I això pot ajudar a que pugui resoldre una malaltia o visqui més anys. No? Què són exactament bessons virtuals humans?
Sí, a veure, sembla una mica ciència-ficció, però això és una de les aplicacions de la biologia sintètica i d'alguna manera pretén reproduir un cos humà sencer, entenent que el cos es pot reproduir aplicant circuits elèctrics, teoria de fluids i circuits mecànics. En aquest sentit, el que s'està fent és desenvolupar per un cantó òrgans. S'estan fent rèpliques sintètiques de cors, de rinyons, d'úter. Hi ha un projecte molt important a nivell europeu que s'està reproduint també un cervell humà, però també s'està fent reproducció sintètica de cèl·lules i possibles evolucions o patrons evolutius de cèl·lules tumorals, per exemple. En aquest sentit, la Comissió Europea ha llançat un projecte de molta envergadura que el que pretén és disponibilitzar a tots els investigadors biomèdics una plataforma per crear un espai on poder desenvolupar bessons virtuals humans, tant cel·lulars com orgànics. I nosaltres estem també contribuint en aquest projecte.
Però i això vol dir que aquests òrgans es pot treballar millor, no?, a l'hora de preparar una operació, per exemple? És a dir, per què serveix? És a dir, si jo diuen, fan una rèplica, imagina't, del meu cor o del meu ronyó i fan un òrgan bessó virtual, no? Per què servirà?
Avui encara no, però per preparar
una operació més correctament?
Efectivament. Pot servir per decidir quin tipus de medicació o quin tipus d'intervenció se t'ha de fer en funció del teu patró biològic. Val. Però també es pot servir per prendre decisions de cara a una intervenció quirúrgica per poder veure quin és l'estratègia de cirurgia més adequada.
Molt bé. És de veritat que sembla una pel·lícula, no? Sembla ciència-ficció, Manel, perquè la medicina de precisió és útil per entendre patrons evolutius, per ajudar a la investigació, i els professionals de la medicina, no?, hauran també d'aprendre, no?, tot això, Manel.
Doncs els professionals de la medicina, com els altres sectors que hem anat parlant en el programa, doncs de cop seran superprofessionals, perquè disposaran i estan ja disposant d'eines que els permeten fer la seva feina d'una manera molt més precisa, d'una manera molt més ràpida, d'una manera millor.
Per tant, quedeu-vos en aquest concepte, perquè se'n parlarà molt i molt en el futur, ja se'n parla òrgans, bessons virtuals humans, no?, que ens ajuda una mica a aquesta medicina predictiva, personalitzada, i que ens sentirem a parlar més, no? A vegades jo quan ho expliquem, no, sembla una pel·lícula i dius, això no pot ser, no? Que sempre ens passa amb la intel·ligència artificial, que diem ens explota el cap, això no pot ser, doncs la tecnologia està aconseguint tot.
I hi ha un ritme que no ho havíem vist abans amb altres tecnologies, amb un ritme d'adopció frenètic.
Molt bé. Doncs escolta, Manel, Anna, ens apuntem a aquest concepte de medicina de precisió, viurem més ben atesos amb una medicina cada cop més personalitzada, no? I aquest és l'ús que a mi més m'agrada, la tecnologia també, el de la salut. Per tant, gràcies per venir a explicar-ho al Revolució. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies a tu.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Fa una setmana vam fer un debat molt interessant sobre una activitat cada vegada més freqüent: lligar, relacionar-se, conèixer parelles a través d'internet, sigui amb aplicacions o mitjançant les xarxes socials. És un debat que, si no el vau escoltar, us recomanem que el recupereu perquè va estar molt i molt bé. I per què us dic això? Perquè la secció que farem ara hi està una mica relacionada. Saludem al professor i conferenciant CEO d'Actitud, Lluís Soldevila, el nostre estimat Xerpa 4.0. Què tal? Com estàs?
Presental, contentíssim, com sempre, d'estar aquí amb tots vosaltres.
Molt bé. Escolta, any de llaus al Pirineu perquè ha nevat molt, i seguint la metàfora, any de molts llaus al món digital perquè la tecnologia avança, el món viu moments de gran confusió i cal anar a molt de compte perquè una llau digital no t'arrossegui cap a la desinformació i les fake news. A veure, Lluís, avui ens proposes un tema que, com deia a l'inici, encaixa molt bé el debat de lligar les xarxes. Tu dius que el teu enfocament del tema cap on va. Tu em vas dir que vols centrar-ho en com es lliga utilitzant la IA.
Clar, és que parlem molt de la IA, no? Demonitzem la IA, a vegades diem que és l'element transformador d'aquesta època, però clar, en el món hi ha tres coses que són importants: els diners, i no per aquest ordre, la salut, i l'última, quina és? Les relacions, l'amor, no? Salut, dinero i amor. Bé, jo crec que se'n parla poc del molt que ens pot ajudar la IA a lligar. I d'això voldria parlar avui, per això et porto un decàleg, que saps que ara m'ha agafat pels decàlegs, de com utilitzar la IA per lligar d'una manera efectiva.
Molt bé, a veure, decàleg, eh? Per tant, aquest decàleg, lligat, i la IA, comencem. Ens dius copywriting d'atracció, explica'm això,
bueno,
com va?
El copywriting d'atracció és un concepte que el que et diu és que nosaltres som molt bons en persona, no? Moltes vegades hi ha gent que és brillant, però a l'hora de descriure's és pèssima. Aleshores, clar, una descripció teva que sigui atractiva, explicant les teves aficions, explicant les teves il·lusions, que et faci ser una persona atractiva, és clau. Atenció, estem parlant no de lligar només en el món digital, també de lligar en el món real. És a dir, si tu t'has preparat...
No, per lligar, no pensem... la teva feina, explicar el teu projecte,
exacte,
no?
Exacte.
Vendre't, és a dir, bé?
Correcte, la venda. Aleshores, fantàstic si estem amb un Tinder, amb un Bumble, amb un Hinge, amb el que sigui, però... Si et presenta un amic i et diuen, escolta, Xantal, i a tu què et dediques? I només saps dir, pues, soc periodista, acabes sent, pues, un de mil, no?
Clar.
Però si dius, no, és que jo soc una persona activa que ara tinc... És a dir, la descripció, el copywriting d'atracció, aquella primera explicació, aquell punt atractiu que et faci ser realment algú amb ganes de conèixer i eventualment, doncs, acabar lligant.
Per tant, la IA t'ajuda a vendre bé, a explicar-te bé.
Exacte.
Punt número 2, quin seria? Selecció de fotos?
Selecció, atenció, científica, eh? Tot el que t'estic explicant avui està basat en la més estricta ciència. No vull que et pensis que això parteix d'experiències personals,
sí?
Ni de cap cosa que m'he inventat. Tot això és ciència pura. A veure, les fotografies, d'acord? Ostres, una fotografia pot transmetre tantes coses, ja. I no estic parlant d'estar més guapo o estar més lleig. Estic parlant de, escolta, jo què vull transmetre? Quins són els meus valors, no? Això ho explico jo quan als meus alumnes de SADE els parlo de LinkedIn, no? Tu has de transmetre seguretat, confiança, curiositat. Doncs a l'hora de lligar, quins són els meus atributs? Per què lligo jo? Lligo jo per guapo? Lligo jo per intel·ligent? Lligo jo per intrèpid? Lligo jo per bona persona? No ho sé. Aleshores, les fotografies, aquesta main picture, que és la que et demanen les apps, i aquestes fotografies, en aquest cas sí que parlem de digital, sovint posem la que ens creiem nosaltres que estem més guapos o la que el teu amic t'ha dit que estàs més guapo. Doncs pues no, fem-ho amb criteri científic, fem-ho amb la IA, que té accés a tota la informació del món i ens pot ajudar a posicionar el nostre perfil en una posició més alta.
La IA, per lligar, a trencar el gel, no? És un moment clau, també, no? I a partir d'aquí, demanar-li la IA que t'ajudi a generar conversa, sí?
Icebreaker. El tradicional hola, estudies i treballes s'ha convertit en el oli, vale, de les aplicacions. I aleshores, clar, quan un va fent molts olis, i tens que sempre pensar, pues, ostres, un icebreaker, no? Entre tanta gent que et fa un oli, algú que et digui, pam, que et dona un impacte, sí? Si ets original al fer l'obertura, si quan vas a, si et trobes amb algú a la feina, si et trobes amb algú en un bar, si et trobes amb algú entrenant al gimnàs i estàs fent peses i en comptes de preguntar-li, doncs, lo típic, quina dieta fa servir, pam, li fas un ganxo, això, aquest icebreaker, aquest trencador de gel, et pot donar més probabilitats d'èxit.
Que bo. Un altre punt, què passa si la persona que pot agradar és d'un altre país? La intel·ligència artificial també et pot donar un cop de mà, no?, en aquest sentit?
Bueno, evidentment, en el tema cultural, no només parlo de la traducció, parlo del tema cultural, saber el que és la cultura, saber quina cuina hi ha, sabent quin temps fa, no ho sé, la multiculturalitat, de la mateixa manera que en el món empresarial ens pot generar molts conflictes, si fem servir la IA com a ganxo, podem dir, mira, aquest tio, ostres, en sap de la meva cultura, parla amb el meu to, parla amb el meu ritme, sap els meus costums, això ens pot ajudar moltíssim.
Estem fent amb el Lluís Soldevila un decàleg perquè la intel·ligència artificial sigui una bona ajuda a l'hora de lligar. Hem vist 5 punts, anem per al 6è, curació de plans de cites. Déu-n'hi-do, no? Plans de cites?
Home, clar. Tu imagina't, escolta, no, tenim poc temps. Aleshores, les cites les has d'optimitzar, d'acord? Aleshores, si tu optimitzes ja sobre cada cita, no? Dius, ens agrada el jazz, el vi blanc i som a prop de Gràcia. Doncs la IA et dissenyarà una ruta única, no? Que semblarà pensada com si fossis aquell expert, aquell trend hunter que farà que impressionis a la teva futura parella.
Molt bé. 7è punt, quin seria, en aquest cas, l'empatia? Quin seria?
Doncs, bueno, és a dir que t'has de currar un bon pla, no? Però imagina't que el pla que t'has currat no encaixa amb l'altra persona, d'acord? Aleshores, podem llegir entre línies, no? Podem fer que la IA analitzi l'altre perfil, sí? I que ens pugui dir quin... Ens pugui proposar... O sigui, que jugui aquesta empatia, d'acord? T'ajuda a gestionar les expectatives que creus que pugui tenir. És a dir, adaptar molt bé el que tu creus que encaixarà amb tota l'anàlisi, amb totes les dades que pot trobar de la teva futura parella. Això t'asseguro que pot fer canviar d'una cita que sigui un desastre a una cita que ens porti a la segona o a la tercera.
Molt bé. Hi ha com a estilista personal, sí?
Home, evidentment. Sobretot en el... Jo parlo de doncs, amics que tinc, no?, que s'han separat i, a més, i dius, noi... Potser que feia temps que no t'ho curraves, no? Però ara hauries de posar-te la moda, aquesta camisa, aquesta jaqueta. Escolta, la IA ens poden... O sigui, pots des de començar a combinar-te, el tema de la combinació és un tema molt perillós,
sí?
Bueno, pues el tic, a adaptar-te quina roba has de portar segons el lloc, vale? També intentar adaptar-te a tu, a l'estil de la teva futura parella, d'acord?
Sí.
Dir, si tu veus com va, si analitzes les seves xarxes socials, et pot donar un encaix. És a dir, pots anar elegant, pots anar adaptat al lloc on anireu i pots anar adaptat a la teva futura parella. Aquestes tres peces, sovint hi ha gent que és absolutament incapaç de fer-la.
Molt bé. I a banda també d'haver-hi química, és a dir, per molt que un s'ho prepari, no sé què, no? També d'haver-hi la paraula química. Vull dir que per molt que la tecnologia faci, Lluís...
Evidentment.
Clar.
Però el que estem fent és incrementant les probabilitats de que aquesta cita, amb tot aquest embolcall, amb ja, tot aquest contingut, tot això, vull dir, la química, si no hi és, però la química la podem ajudar, Xantal, vale? Perquè la química, a vegades la química ve, per exemple, el 9è punt és l'humor. Vale? I aleshores, si entre tu i jo s'ha generat alguna conya, imagina't que després jo envio un meme, imagina't que després jo faig algun contingut, saps? Aquesta broma interna, aquest codi comú que estàs creant, si el bases amb l'humor, el 9è punt és l'humor. L'humor és clau. No hi ha res més atractiu que una persona que tingui sentit de l'humor.
Humor, i per acabar, el 10è punt, quin seria? En moments de bloqueig, que això passa, no?, també, les relacions.
Exacte, és el ghostwriter, és a dir, en moments de bloqueig, no?, que dius, ostres, i ara què? I ara què li dic, no? Ara m'ha fet aquesta pregunta per... o en persona, evidentment, no podràs fer-ho, no? Però avui en dia tens la cita i després tens, primer tens la precita i després tens la postcita, no? Que normalment es fa per WhatsApp. Doncs escolta, aquí la IA et pot ajudar moltíssim a desencallar, inclús arreglar algun malentès que hi hagi hagut durant la cita, és a dir, pots fer un pre i un post realment, realment professional.
Escolta, molt bé, no? No, una eina, o sigui, la IA ara, el Lluís Soldevila ens ha vingut aquí com a xerpa, sí, i ens ha dit que la IA li podem delegar, no? alguna explicació de cites, no? De relacions, no? Però està clar també l'humà ha de fer la part important, eh?
Evidentment, estàs parlant amb l'autor del llibre Humanos, les 10 coses que la IA jamás ha de portar. Aleshores, és evident que la IA és una bona eina, vale? Però dues coses aquí. El que no podem fer és enganyar, d'acord? I el que no podem fer és no ser ètics. Però, dit això, és una eina que ens ajuda. De la mateixa manera que doncs, ens maquillem per estar més guapos, però fem servir la IA per ser més atractius amb aquests 10 punts.
Molt bé. Doncs escolta, avui amb el Lluís Soldevila, professor de ESADE, avui hem sortit una mica més del terreny del Xerpa i hem parlat, no?, de la IA. En aquest cas, també s'utilitza per lligar o per vendre's bé. Gràcies, Lluís Soldevila.
Un plaer.
La creativitat requereix tenir el valor de despendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. No!
Els espanyols i els francesos són els europeus que més trucades porqueria, les anomenades spam, reben de mitjana unes 10 al mes. I atenció a aquesta dada, no sé si sabíeu cada vegada que rebutgeu una trucada spam, en realitat esteu dient a les empreses que exploten aquestes dades que el vostre número està actiu, que existeix. I per tant, el que sovint provoca és que encara augmentin més i més aquestes trucades. Per tant, un bon consell és deixar que soni, no fer res i sobretot mai tornar la trucada. Així, amb una mica de sort, pensaran que el nostre número no existeix i ens deixaran en pau. I molt contenta, avui de saludar l'Enzo Longobucco, és científic de dades, expert en intel·ligència artificial, professor de la Salle. Què tal? Com estàs?
Molt bones.
Què tal? Amb l'Enzo ens vam conèixer en aquest especial d'intel·ligència artificial, te'n recordes?
Mm-hmm, efectivament.
I vam dir, volem que vingui i que ens expliqui coses. I avui amb ell parlarem de IA local. Com definiríem de forma fàcil, Enzo, aquesta tecnologia?
Poques paraules, ChatGPT a casa. No has de fer servir internet perquè ho tens al teu ordinador. És local.
És local, eh? Hi ha una població que des de fa uns mesos ha tirat endavant una IA local. Em refereixo a un poble que es diu Cuní, que tothom coneix. La primera població catalana a prendre una iniciativa d'aquest tipus i que fins i tot ha estat premiada, no? Què és el que ha fet exactament?
Cuní ha aterrat un sistema d'intel·ligència artificial en local, que li diuen la Gàlia, i que està orientat a automatitzar processos i ajudar amb tot el que és la gestió administrativa i atenció ciutadana.
Uh-huh. Sí. I què és el que fa, exactament? És a dir, simplificar tasques, però quines tasques, no? Posa'm exemples.
Per exemple, ells han de cercar documentació per fer licitacions, han de classificar documents nous... Algo tan senzill com endreçar la carpeta de descàrregues, això ho poden fer automàticament.
Val. I amb qui ho han desenvolupat, això?
Amb nosaltres, CD4 Business, i amb el BSC.
Amb el BSC. Amb Barcelona Supercomputing Center, i per tant, què és el que dius? És a dir, el nom té relació amb el fet de ser com una mena d'Astèrix, el gal que resisteix a la invasió romana, que se deia, com ho explicaries?
Això jo he de culpabilitzar perquè és el punt friki que tenen, però està molt ben explicat. Ells el que han fet és crear l'equivalent a una illa, no? Aquest petit poble que tenen dintre del seu sistema, on han aterrat diferents models d'intel·ligència artificial. Aleshores, no depenen del núvol per poder treballar. Treballen amb el núvol, òbviament, però pel que fa a la intel·ligència artificial i sobretot la protecció de dades, tot es queda a casa. I és auditable. O sigui, que està enfocat molt a complir amb la normativa vigent, cosa que és molt important perquè són administració pública.
Molt bé. I, per tant, això què fa? Millora l'atenció ciutadana, tràmits, que és el que permet, no?
Ells, per exemple, han muntat a sobre d'aquest ecosistema doncs, un software amb el que crea automatitzacions. I aquestes automatitzacions criden els models, els hi demanen respostes, no? Genera una primera versió d'aquest article, verifica que aquest text és correcte, anonimitza aquest altre. El model fa la seva tasca i aleshores tenen el resultat. Ho auditen, hi ha una gran part de l'auditoria que es fa encara manualment, però el que és la generació del contingut, això ho deleguen en models d'intel·ligència artificial per tasques concretes.
Clar. Per què el que ha fet Cunit ho haurien de fer altres ajuntaments, no? O empreses o particulars? Per què?
Jo crec que és una qüestió de sobirania digital. També perquè és que és pràctic. Al final del dia, quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per pregunta i molt per resposta, que la gent s'oblida d'això, perquè quan tu fas una pregunta saps exactament com de llarga és, però no saps com de llarga serà la resposta, i aquí ve la sorpresa de la factura.
Clar.
Bé, doncs això s'han estalviat, perquè ho tenen tot a casa i no paguen per pregunta ni per resposta.
Això estem parlant de molts diners o no? És a dir, aquesta, d'iniciatives que costen molts diners?
No pas, aquí estem parlant 20-30 mil euros per començar, si és un ajuntament com el de Cunit, això depèn de cada infraestructura, per suposat, però si fos un particular, per exemple, una pime que és un autònom, que va, és un ordinador gaming, d'aquests que tenen els xiquets per jugar a videojocs, i amb això pots començar.
Avui a Malenzo hem posat un exemple de sobirania de dades per no dependre a vegades també d'empreses d'altres països com Estats Units i la Xina per impulsar IAs locals. No? Amb l'Enzo compartim un grup de tecnologia i avui m'agradaria també repassar algunes notícies d'actualitat amb tu, sobretot la teva opinió, que em parles sovint, no?, d'aquesta sobirania digital d'Europa, no? Perquè clar, estem davant d'Estats Units i Xina que ens supera moltíssim. No? Quina és la teva visió, Enzo?
La veritat és que sí, en alguns aspectes porten molta, molta avantatge, però en altres no tants, eh? Nosaltres legislem amb cap. Jo sé que parlar de RIA hi ha gent que li fa molta mandra i que diu, ostres, aquí encaparant la innovació. No, mira, jo ho veig així. Jo tinc uns drets fonamentals com a ciutadà europeu i vull preservar-los perquè s'ha lluitat molt per aconseguir-los. Sobretot en qüestions, per exemple, de gènere. No? Imagina't que tu ara fas servir ChatGPT per demanar un primer esborrany de la propera sessió que faràs. Òbviament l'auditaràs perquè fas un ús responsable, però tu li dius, jo sóc dona, sóc aquesta persona, un personatge públic, quina garantia tens de que no hi ha biaixos de gènere en la resposta que et dona. Si no és transparent el model, no sabem quines dades estan calibrat, no sabem qui ha fet què per crear-lo, no tens com esbrinar-ho. Aleshores, això és un problema quan vols aterrar la intel·ligència artificial per treballar amb persones. No? I, per exemple, vols contractar gent que t'assegura que ChatGPT ho ha fet basant-se en les capacitats de la persona i no en la seva raça, per exemple.
Què destacaries també? Perquè l'Enzo sap tota l'actualitat tecnològica d'aquesta setmana. Què destacaries del que ha passat? Què em diries, Enzo?
Hi ha unes quantes coses interessants. La primera és que de cara a la Xina, farem Xina i Estats Units, et sembla.
Val.
De cara a la Xina, el laboratori més gran ara mateix, que és el d'Alibaba Quen, ha tingut un problema amb la gent que està allà i ha marxat. Gent molt important, no sabem si faran una altra o no, però això és com si caigués Schumacher quan estava a Ferrari. Encara tens Fernando Alonso, òbviament, però ha caigut un dels grans. I de cara als Estats Units, Amazon ha tingut una sorpreseta per implementar intel·ligència artificial al seu sistema, se li ha caigut una gran part, perquè la gent que desenvolupa software ho ha fet amb el vibe coding, que està molt de moda.
A veure, un moment, això, què és el vibe? Perquè clar, tu et dediques, què és això? La gent normal no entén això que m'acabes de dir. Què vol dir?
Vibe coding és, jo codifico segons el que noto, els meus sentiments, no? Per exemple, vull fer una aplicació, no tinc ni idea de com es fa, s'ho demano a ChatGPT i en funció de com es veu, li dono el visto bueno o no. Això és un problema, perquè si jo no sé de seguretat, potser m'estan colant algo que no se detecta. Bé, doncs a Amazon li ha passat algo semblant amb els permisos. Han tingut diverses filtracions, diversos problemes d'interoperabilitat i això ha tombat els seus sistemes. Clar, li ha passat a Amazon, que són enormes. Els altres, com estan fent servir la IA?
Ja. Tu quins perills hi veus a la IA? És a dir, tu que coneixes molt bé aquestes aplicacions de la IA generativa que ara doncs tothom en fa servir, quins perills veus, no?, que tenim?
Sobretot la transparència. No sabem amb quines dades s'han creat, no sabem quins biasos tenen. No crec que reemplacin la intel·ligència humana, però sí que crec que està evolucionant tan ràpid que la gent no s'està percatant de tot el que pot fer. És a dir, quan nosaltres fiquem un sistema com aquest a controlar algo molt important, per exemple, el tràfic d'una ciutat, hem de tindre una bona auditoria a sobre, si no podem trobar-nos amb accidents de tràfic. No? Ara hi ha casos de gent que fa servir la IA i li dona sorpreses com que li esborra les dades. Clar, és que tu has de saber què li has de demanar. Per això una IA local, auditable, és tan important.
Clar. Bernat Caman, t'he de preguntar, amb què et quedes més, amb OpenAI i Anthropic? Perquè ara estan molt enfadades entre elles.
Amb quin dels dos? Amb cap? No. No, 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 ho sento. Jo està molt bé per preguntar-li quatre coses, però jo vull, per les coses de veritat, per quan la vull aterrar, vull a local. Perquè vull saber per què genera la resposta que genera. I cap d'aquestes dues empreses fa públic les dades amb les que s'han creat els models. O sigui que per mi no valen.
I per què no ho fan públic?
Perquè és el seu valor diferencial. És el que els dona l'avantatge competitiu al mercat. És un negoci. És que ho han de fer així per ser competitius.
Molt bé. És un negoci, eh? Recordem que és un negoci, però també està clar que també són eines tecnològiques en to que ajuden a moltes empreses i a molts professionals.
Per suposat. O sigui, no dic que no es facin servir. S'han de fer servir, però s'han de fer servir amb cura. I no podem delegar-ho tot en tercers que estan fora d'Europa i fora de la regulació que nosaltres hem de complir. Si no, no és just.
Parla que els enginyers jo crec que cada vegada parleu més. És a dir, que s'entengui. Estàs d'acord que s'ha aconseguit al final? Perquè costava a vegades entendre-us, no? Una mica?
Sí, som una mica críptics. Insisteixo, és el punt friqui que també té Cunit i que té molta gent que s'està ficant en el tema de la IA que trobo que és necessari aterrar-lo. Jo dono les gràcies per poder estar aquí avui i parlar d'això de la millor forma que sé, però sense cap dubte també de reconèixer que la IA m'ha ajudat molt a expressar-me millor.
Molt bé. Doncs Enzo, segur que ens tornem a veure. Gràcies per venir avui al Revolució. Una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada.
Acabem el programa avui amb els amics catarres, que me'ls aprecio molt, els catàrrecs, i avui amb una frase del físic nord-americà Richard Feynman, que diu així: el que no saps és més interessant que el que saps. Una frase ideal per a emprenedors i gent amb inquietuds.
El desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts, i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles.
I gràcies també als Invencibles del Revolució, que vol dir l'equip, eh? Que l'equip del Revolució és invencible, treballa molt i fa molt bona feina. Per tant, gràcies a la Júlia García, al Paco Cotillas, al Gerard Gil, al Jordi Pi i al Jordi Portals. Gràcies per ser invencibles en aquesta revolució digital. Gràcies, oients.
Allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre, som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent.